Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem tota la família de Catalunya sense barreres. El programa de ràdio on les persones amb discapacitat i malaltia mental són protagonistes. És divendres 16 de març, una data molt assenyalada per tots els amants de la ràdio. I és que avui celebrem el Dia Mundial de la Veu. La teva veu i com tant és el lema de la jornada, l'objectiu de la qual és conscienciar la població sobre la importància de la veu en la vida diària, tant en les relacions personals com en les professionals. Que bonic, Dia Mundial de la Veu. Aquest ben podria ser un tema per a la nostra reflexió de portada. Tot i així, volem fer-nos ressò d'un altre de caire molt menys optimista, l'alt índex de pobresa que hi ha a Espanya.
Espanya pateix un índex de pobresa del 21,8%, un dels més alts d'Europa. Així ho ha constatat recentment Càritas en un informe, segons Sebastià Evita, secretari general de l'organització. Estem davant d'una pobresa més extensa, més intensa, més crònica i amb una convivència que s'assenta cada vegada més en una societat dual. El llindar de la pobresa ha baixat. La bretxa entre els rics i pobres s'ha incrementat. El 30% dels espanyols té dificultats per arribar a fi de mes i el 41% no pot fer front a les despeses imprevistes. L'atur és el més alt del continent i entre les persones que hi treballen, una franja significativa es troba per sota del llindar de la pobresa. La situació és dura, sí, però pot tornar-se cruenta en el cas de moltes persones amb discapacitat i dependència. Una part del nostre col·lectiu se situa majoritàriament a la banda baixa dels recursos o dels sense recursos. L'estat del benestar, amb o sense retallades, no pot passar per alt segons quines realitats. Austeritat en temps de crisi, sí. Desatenció, mai.
Doncs tenim la intenció de ser-hi al vostre costat fins a les 9 del vespre, avui que és divendres 16 de març, Dia Mundial de la Veu. Una diada molt especial per compartir amb Fundació Best Buddies i la seva responsable a Catalunya, Emma Carrés. L'Emma ens presentarà aquesta tarda Lídia Álvaro, una noia amb discapacitat intel·lectual que fa teatre. Ha estat actriu de cinema i ara prepara una desfilada solidària que portarà a terme Best Buddies properament. Serà presentada per Elena García Melero. Lídia Álvaro és avui la nostra protagonista a Catalunya sense barreres. També ens visitarà aquest vespre Núria Sanz, directora de FSC Inserta a Catalunya. Nous cursos de formació destinats a persones amb discapacitat s'han posat en marxa o començaran en breu sota l'impuls del Fons Social Europeu. La formació és altament necessària per contribuir a la nostra integració laboral, la del nostre col·lectiu. Més continguts ja a la part final del programa, Tertúlia de Salut Mental, un espai on els nostres companys ens diuen avui que els hi va bé per a la seva malaltia, coses que funcionen per l'estabilitat psiquiàtrica. Amb vosaltres i Antoni Huguet al control de so, donem ja pas a les seccions dels nostres col·laboradors. Una mica d'ironia per anar fent boca.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Segons recents estudis, el lloc més perillós pels accidents que hi passen és la pròpia llar. Hi ha el doble de morts per accidents domèstics que la carretera. Davant d'aquestes dades, els experts consideren que cal una resposta per part dels organismes públics i els agents socials per tal d'elaborar un pla de prevenció prenem com a referència les campanyes de trànsit que han rebaixat el nombre de víctimes. Por em fan a mi els experts, perquè per ser expert és com per ser polític, no fa falta estudiar res, i ja em temo el pitjor. A veure si ara ens posaran radars per controlar la velocitat als passadissos o banderes de colors a les banyeres, no fos cas que fes marejol o una temperatura inadequada, o potser fins i tot controls d'alcoholèmia als mobles bar. No m'estranya l'aire vintage que actualment s'imposa arreu, igual que en els Premis Oscars d'enguany. Nostàlgia, en diria jo. Sí, de quan algú relliscava en un film del Charlot o del Gras i el Prim amb una pell de plàtan, era permès fer-te un fart de riure, sense tenir en compte que el pobre accidentat s'hagués esllomat. Avui en dia, un expert podria prohibir els plàtans o potser posar una multa al que no n'hagués dipositat la pell en el contenidor d'orgànica per poder-la reciclar. Bromes a part, hem de ser curosos a la llar per preveure ensurts i accidents que sovint, per un excés de confiança, poden esdevenir i tenir greus conseqüències.
Temes en aquesta tarda de divendres. Ja sabeu que cada tercer dia de mes, cada tercer divendres de mes, tenim una tertúlia de salut mental on les persones que tenen algun diagnòstic doncs ens diuen com viuen ells i elles el tema de portar una malaltia mental en el dia a dia. Però com definim la bogeria en la vida diària? Què és això d'estar boig?
El comentari de Sònia Burgués. A la cultura popular en general, la salut mental està associada només a persones que pateixen bogeria o demència o que es troben internades en centres psiquiàtrics. Però per vostè, què és la salut mental? Com la defineix en la seva vida diària? La salut mental, per anar bé, s'hauria de relacionar més amb com vivim la nostra pròpia vida diària que la pròpia malaltia mental, que és quan parem bojos realment. Carl Rogers, influent psicòleg en la història nord-americana i fundador de l'enfocament humanista en psicologia, va ser el que va donar la veu d'alarma. Compte, la frustració, els rencors fruits de problemes no resolts, les tristors acumulades, la inseguretat i els sentiments de fracàs sostinguts durant molt temps ens poden fer perdre també la salut mental, a banda de la influència genètica. Per això és important ser més conscients de com cuidar la nostra salut mental, desenvolupant eines internes que ens mantinguin, diu Rogers, equilibrats, positius i funcionals per a la lluita de cada dia, que no és fàcil per a ningú. Deia Charles Chaplin, quan em vaig estimar de veritat, vaig comprendre que en qualsevol circumstància jo estava en el lloc correcte, a l'hora correcta i en el moment exacte, i llavors vaig poder relaxar-me. Avui sé que això té un nom, autoestima. Sí, això també té un nom per mi, salut mental.
Catalunya sense barreres. Tots els divendres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.
Doncs al llarg d'aquesta temporada, avui també, tercer divendres de mes, Catalunya sense barreres, rep la Fundació Best Buddies, que és una entitat simpàtica, és una entitat que ens fa entranyable encara més el concepte de l'amistat i es fan estimar, és així de clar. Emma Carrés és responsable a Catalunya de Best Buddies. Què tal, Emma?
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Molt enfeinada, molt.
Sí.
Molt, perquè heu muntat una de ben grossa pel 13 d'abril.
Doncs així és, fem el nostre primer acte benèfic aquí a Barcelona i estem organitzant un desfile de moda i després un sopar de gala.
O sigui que feina hi ha.
Sí, moltíssima.
Recordem que Fundació Best Buddies fa palès el concepte d'amistat vinculant dues persones del mateix sexe com amigues. Són parelles de millors amics.
Exacte, sí. Fem parelles amb amics entre una persona amb discapacitat intel·lectual i una voluntària, voluntari o voluntària, sense discapacitat. I mirem que perquè això funcioni, doncs siguin de la mateixa edat, sempre noies amb noies, nois amb nois, i que tinguin doncs, alguna cosa en comú, algun punt de partida. O sigui, als dos els hi pot doncs, encantar el futbol, o sortir a passejar, o el que sigui. Però veiem que una bona forma d'integrar les persones amb discapacitat intel·lectual i també doncs, de passar-ho bé.
I aquestes parelles d'amics i d'amigues desfilaran el proper 13 d'abril.
Sí, són els nostres modelos. Hem buscat doncs, diferents dissenyadors espanyols que vesteixin aquestes parelles d'amics, o sigui, models únics, també.
Doncs una model única és que tinc el programa, que és Lídia Álvaro. Què tal? Com estàs, Lídia?
Bona nit.
Molt nerviosa.
Una mica sí, perquè les coses venen com venen. La participació, els detalls, qui serà això, qui serà l'altre...
Escolta'm, Lídia, a mi m'han dit que tu ets una noia molt, molt simpàtica i que estàs feta tot, perquè per començar tens una gran experiència en el món del teatre.
Sí, moltíssima experiència, sobretot gràcies a la Glòria Ronyoni, que li deixeixo moltíssim el que ha fet, el meu esforç de parlar...
En públic.
En públic i sol·licitar els meus companys de feina, dels monitors... de Femarec, sobretot els monitors i tot l'ambient d'allà.
Perquè Lídia Álvaro està en un centre ocupacional a Femarec,
sí,
i fa moltíssimes activitats. Una d'elles és el teatre, sota la direcció de la Glòria Ronyoni.
Sí, el teatre ho fem els dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Però jo no, jo estic a un altre... Els dimarts i dijous, depèn de la setmana que actuem o ensajant o que sigui.
Li dones les gràcies a la Glòria Ronyoni perquè t'ha ajudat molt a expressar-te, a disfrutar, a gaudir del món de l'espectacle, de comunicar-te amb el gran públic. Però escolta'm, si també has fet cinema.
Sí, gràcies a ella. Gràcies a ella coneixo el Josep Maria Güell de Ovidio i els actors Santi Millán, Goya Toledo, el francès Orellà, el... Com se diu, l'Anna?
Quina llista! Escolta, jo no conec a cap d'aquests, eh?
M'ho vaig passar bé amb ells, vam fer l'Alterio, tots aquests.
Vas fer una pel·lícula que es diu...
Nudos, del 2007.
El Nudos, que feies de secretària d'un metge.
Sí, secretària d'un metge. O sigui, obrir la porta, estar en una taula fent el que sigui el metge... Obria porta d'un nen i una noia que feien el fill, no sé. Entrava, passava, obria, tancava, després sortia. Era al carrer Montcada, van fer els interiors.
Podem veure't a internet, Nudos, buscant sí, Nudos.
Sí, Nudos del 2007.
I ara et poses nerviosa perquè has de fer una desfilada solidària, després de fer teatre, de fer una pel·lícula de cinema...
Clar, perquè és un altre món diferent. És ja. Un espectacle diferent.
Ja. És que no entenc que et posis nerviosa, perquè a més t'ho passes superbé.
Sí, m'ho passo de conya.
Ah, o sigui que potser aquests nervis més bé és emoció, expectació,
sí, il·lusió,
una experiència nova.
Sí, perquè el dia de demà que nosaltres, que es tinguin en compte les persones que podem fer alguna cosa amb models d'espectacles que les persones que no estiguin a casa que ens vinguin a veure.
A tu et molesta molt la discapacitat intel·lectual que tens en el dia a dia, Lídia?
A mi sí.
Sí?
A mi algunes vegades em rechaça.
Vaja, no em diguis.
Sí.
Podries posar-me un exemple?
Per exemple, en els metros,
sí,
quan ven una noia com jo, com tinc una hemiplegia dreta, no em deixen seure al metro.
Ja.
Saps què vull dir? O en el treball també, o sigui, que jo estic al centre Femarec perquè no trobo
una altra feina.
Perquè jo podia ser normal, i ja. Sóc normal, treballant una altra cosa.
Ets extraordinària, perquè normal, no sé si la gent normal fa teatre, cinema, una desfilada de moda, no sé què dir-te, Lídia, no és molt habitual.
Si ho fas a gust i això ho pots aconseguir, les barreres no ho impedeixen.
A veure, Lídia, el 13 d'abril, a l'hotel Vela, a 2:15 del vespre, podem veure't en quin conjunt? Què portaràs a la passarel·la? O encara no està decidit?
Encara no està decidit. S'assembla ser un pantaló, una blusa, o no sé. Depèn del motiu.
Has de fer proves.
Me vaig fer proves ahir. Me vaig provar uns pantalons, una blusa, una jaqueta, però no sabem quin...
Ja.
Sorpresa.
I el pentinat, que també Clar. És important. I el maquillatge.
El maquillatge...
Quin estrès, Lídia. Estic esgotada només de pensar-ho. I us presentarà la desfilada l'Helena García Melero.
Sí, la del TV3.
Però quines amistats, Emma. Per favor, també he vist per aquí. Això no sé si és veritat que us ve a visitar l'Anthony Kennedy?
Doncs sí, sembla que sí, és el nostre fundador. I ha dit que, com fem aquest espectacle tan gran i tan important per nosaltres, que vindria a fer una visita.
Doncs, d'un-hi-do, aquesta trobada amb la moda solidària de la Fundació Best Buddies us la recomanem molt especialment des de Catalunya Sense Barreres. Per tant, si no teniu plans, doncs de moment podeu visitar www.bestbuddies.es. Allà trobareu tota la informació i com adquirir les entrades per aquesta desfilada el 13 d'abril a 8:15 del vespre a l'Hotel Vela. Avui ens acompanyen les protagonistes de la desfilada, Emma Carrés i Lídia Álvaro. De seguida, més preguntes.
Si descubrirás cientos de rosas a tu alrededor, hoy la luna y mañana el sol, y tú sin saber aún quién eres desde el país donde mueren las...
Hi ha una persona que estarà assentada a primera fila, que seràs tu, Xavier González.
No ho dubtis, no ho dubtis a primera fila, perquè crec que val la pena. Mira, Lídia, mirant-te veig il·lusió. El que em transmeteixes és il·lusió. La il·lusió és el que et mou a tu per fer tantes coses?
Sí, la il·lusió me mou tantes coses.
I la gent que, per exemple, està a casa i que no sap què fer, què li diries tu que fes perquè tingués aquesta il·lusió?
Moltes coses. Sortir de casa i preguntar on vagis, que sempre estaran adequades per ells.
Perquè tu a Best Buddies has trobat una parella, una amiga, en aquest cas?
Sí, la Laia Tarragós,
sí,
que és la meva companya que es desfilarà amb mi el dia del desfile.
Que, de fet, és la teva parella, la teva amiga,
sí,
amb la que fas una activitat cada quant de temps?
Cada 15 dies.
Sortiu al cinema...
Sí. Vam anar 15 dies abans al cinema a veure Hugo. Després, a la setmana que ve, la trucaré per a sortir el dissabte, fer la fundació La Caixa, de Caixa Fòrum.
Que hi ha una activitat que us interessa,
sí,
allà.
Museus, mirant museus.
Mm-hmm. Carai, quina vida tan interessant. Ets feliç? Ets feliç, Lídia?
Sí, sí? De moments.
A moments, com tothom, no? En qualsevol cas, aquesta trobada el 13 d'abril, 8:15 del vespre, a l'Hotel Vela, és una activitat nova per tu. Fins ara no havies passat models. Per
no,
tant, és la primera vegada.
La primera vegada.
I és una oportunitat per continuar assaborint la vida. Més preguntes. Carme Llin, retrobada. Què tal? Endavant.
Hola, gràcies. Jo tinc una pregunta. Per les persones que volguessin col·laborar en aquesta gran iniciativa, d'entrada, què hem de fer? Com ens hem de posar en contacte? Perquè si, per exemple, no podem entrar en una pàgina web avui mateix i ens interessa, quines vies podem trobar per col·laborar amb aquesta iniciativa tan xula?
Doncs, sí, podeu col·laborar com a voluntaris entrant per la pàgina web o trucant al 626-54-37-80. I per aquest acte que estem organitzant a la desfilada del 13 d'abril, doncs ja ho tenim tot tancat, però bueno, si hi ve més gent, millor. I també es poden comprar les entrades per internet o trucant aquest mateix número.
Repetim el telèfon.
És el 626-54-37-80.
www.bestbuddies.es per conèixer els detalls d'aquesta desfilada solidària 13 d'abril a l'Hotel Vela de Barcelona. És una oportunitat doncs, de gaudir de la moda al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Evidentment, fantàstic. Escolta'm una cosa, tu creus que pots crear escola?
Sí.
A partir de tu hi ha un camí a seguir?
N'hi ha un camí a seguir.
I tens propostes per fer-ho? O de moment només actues?
Jo actuo i puc anar amb llocs diferents per a fer l'avantatge és aquesta, sortir del món que estem fent.
Què t'agrada més, veure pel·lícules o actuar en pel·lícules?
Jo fent-les i mirar-les.
Les dues coses.
Les dues coses.
Home, i ara que saps el que és fer un rodatge d'una pel·lícula de cinema, ara quan has vist Hugo o les properes que veuràs, t'imagines la moguda que és fer una pel·li? Perquè tu ho has viscut en primera persona.
Sí, era la segona extra de la pel·lícula de Nudos i per això a mi m'agrada el rodatge.
I en el dia a dia que estàs en un centre ocupacional, després de viure tantes experiències emocionants, no t'avorreixes?
No.
No.
És la meva única escape.
Sí, és que tu ets una apassionada de la vida.
Sí.
Veiem que està claríssim, no? El teu és viure, gaudir de la vida i de totes les experiències, siguin la feina, els amics...
Que surtin.
Molt bé. Doncs un aplaudiment per la nostra actriu, Lídia Álvaro, és una de les protagonistes de la Fundació Best Buddies, aquesta entitat que fa parelles d'amics i d'amigues, una amb discapacitat intel·lectual, com la Lídia, i una altra sense discapacitat. Ara teniu una oportunitat de veure-los molt i molt guapos en aquesta desfilada a l'Hotel Vela el 13 d'abril a 7:45 del vespre. I les entrades per la web es poden adquirir, oi que sí?
Sí, exacte.
3w.bestbuddies.es. Doncs molta sort, Emma. Ja ens explicaràs com ha funcionat tot això.
Sí, se'ls explicaré la propera vegada.
Vinga, una abraçada ben forta, companyes. Nosaltres continuem repassant les notícies del sector de la discapacitat en un bloc de breus informacions.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Bé, doncs, al costat de la Sònia Burgués us expliquem que un recull de 13 contes guanya la 14a edició del Premi Roc Boronat de l'11 a Catalunya. El concurs té dues categories, una per a persones cegues i una altra oberta a tothom.
L'escriptora de Mataró, Bel Olid, ha estat la guanyadora del Roc Boronat de narrativa en català, dotat amb 6.000 euros, amb l'obra Cel obert amb papallones. El llibre serà publicat per Edicions Proa. En les categories per a escriptors cecs, en l'apartat de conte, dotat amb 900 euros, ha resultat guanyadora Piedad Martos Lorento, amb Camí de la Vall. I en el de poesia, amb un premi de 600 euros, l'obra guanyadora ha estat Poemes i dedicatòries de les meves memòries, de Maria del Roser, Rubiella i Albert. Enguany, l'11, ret homenatge a l'escriptora Maria Barbal.
Més notícies. Augmenta el nombre de contribuents que marquen la casella de finalitats socials a la declaració de la renda.
Més de 9 milions de persones solidàries van marcar en 2011 la casella de finalitats socials en exclusiva o juntament amb la casella de l'Església, la qual cosa va permetre recaptar 207 milions d'euros. Els recursos han posat en marxa més de 1.000 programes desenvolupats per 400 entitats d'acció social.
Moltes d'elles destinades a persones amb discapacitat. Més informacions. La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha demanat a l'Ajuntament de la ciutat que millori la gestió en la tramitació de les targetes per a persones amb mobilitat reduïda.
Una millor gestió implicaria reduir-ne els termes d'expedició i renovació. La síndica de Greuges de Barcelona ha rebut moltes queixes d'usuaris agreujats pels tràmits i la documentació que els demanen. Vilà ha reclamat també més control per evitar el frau, principalment en l'ús que es fa de les targetes.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Continuem explicant-vos que Juan Antonio Samaranch serà el nou president d'Special Olympics Espanya.
Amb aquest nomenament, Special Olympics reforça la seva posició i consolida el seu lideratge en l'esport de les persones amb discapacitat intel·lectual. El moviment és present en més de 180 països i reuneix a gairebé 4 milions d'esportistes i entrenadors a tot el món.
Aquesta setmana, Fundació 11 ha reclamat el dret dels consumidors amb discapacitat a escollir internet com plataforma de compra de productes.
Per això és necessari que les empreses assegurin una compra online accessible per tothom. Fundació 11 ha realitzat aquesta petició coincidint amb el Dia Mundial dels Drets del Consumidor, que es va celebrar ahir dijous.
I un últim apunt, la Confederació ASPACE, entitat d'atenció a persones amb paràlisi cerebral, ha engegat 4 projectes educatius.
Van adreçats a impartir formació a 120 persones adultes amb necessitats educatives especials. Un dels programes ho desenvoluparà Esclat Barcelona entre abril i juny d'aquest any. Seran activitats lúdiques com risoteràpia o teatre i activitats de formació com informàtica o cuina.
Fins aquí les notícies. Ara, petit racó literari amb Mercè Guiu i Carme Raix.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
La salut pública va centrar la seva atenció des del primer moment que va entrar a la Facultat de Medicina, al seu Brasil natal. El seu primer objectiu, ara, fa 44 anys, va ser un 100% de taxa de vacunació entre la població de l'Amazònia brasilera. Després d'aquest objectiu en van venir d'altres, i més èxits, entre els quals l'erradicació de la verola i la seva lluita incansable contra la polio i el xarampió a Amèrica. Es tracta de Ciro de Quadros, guardonat amb el Premi Fundació BBVA Fronteres del Coneixement en la categoria de Cooperació al Desenvolupament. De Quadros va saber que li concedien el premi a Mèxic, on està preparant una cimera sobre vacunes que té com a objectiu vacunes per a tothom. Els nens vacunats tenen un rendiment escolar molt més alt que els no vacunats i la població no es posa tan malalta i és, per tant, més productiva. Segons De Quadros, un científic no pot descansar fins que el producte de la ciència arriba a tothom.
Son gestos que quiero mirar. Me gustaría poderte tocar.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Em bombardegen les paraules en el camp de batalla del silenci. Amb ressò em rapten i esdevinc ben nua dins el camí amb oreig de vida nova. Empeixades al vent despenjo somnis i els records baixen pels graons del temps. Despullo els jorns amb el desig d'oir la teva veu a prop del meu caliu. L'espai nu va vestint-me de paraules amb mil estels farcits d'amor. Veig que em passejo per un lloc insòlid perquè la ment ha anat creant galàxies de paraules novelles amb batecs, de metàfores plenes de misteri i farcides d'enginy a dins d'un art que et fa teixir clarors i ombres per a poder escalar cada nou dia.
En silenci te busco y sueño.
Catalunya sense barreres. Tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
Més temes. Estem a la part central del programa, acompanyats ara per Núria Sanz, que és directora d'FSC Inserta a Catalunya. Què tal? Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona nit.
Que a més vens amb una cartera plena de cursos de formació, perquè no fem una mica el vagansi, eh?
Bueno, més que res perquè trobem feina.
Sí, molt important. Sempre ho diem, la formació és altament necessària per contribuir a la integració laboral del nostre col·lectiu. En som conscients, les persones amb discapacitat, de tot això?
Jo crec que cada vegada som més conscients, potser a la força. I especialment nosaltres veiem que les empreses cada vegada ens ho estan demanant més i, a més, cada vegada s'estan implicant més amb nosaltres. I fan apostes més segures per contractar persones quan prèviament han estat formades.
De fet, ara hi ha inici tombada de cursos, nous cursos de formació destinats a persones amb discapacitat sota l'impuls del Fons Social Europeu. Hi ha uns que han començat i uns altres que es preveu que comencin en breu.
De fet, nosaltres al llarg de l'any anirem començant diversos cursos. La peculiaritat dels que hem iniciat ara fa poc i el parell de cursos que comencen la setmana que ve, més els que començaran després de Setmana Santa, és que són uns cursos on darrere de cada un d'ells hem aconseguit que hi hagi una empresa de renom i que es comprometi doncs, a treballar conjuntament amb nosaltres el contingut del curs i, a més, a apostar per aquelles persones un cop hagin acabat el curs.
La Montse Clotet, que sempre ve molt preparada amb les ofertes, aquesta setmana s'ha portat la llista de cursos.
Sí, sí, tenim una llista llarga.
A veure, pregunta per als cursos, que ens expliqui la Núria. A veure, estudiar.
Aquí en tenim, per exemple, un d'operaris de pàrquing.
Tenim operaris de pàrquing. La seva tasca doncs, consisteix a estar en un pàrquing, tant a la part de cobrament, atenció al públic, neteja de l'entorn, si fos necessari doncs, aparcar el cotxe o moure algun cotxe, portar una mica el control, ser una persona autònoma en un pàrquing. En aquest cas doncs, també hi ha al darrere una entitat que després acollirà les persones en pràctiques. De fet, són cursos amb un percentatge molt elevat de part pràctica.
Després també en tenim un de personal de neteja d'habitacions.
Aquest és un curs que anirem repetint al llarg de l'any. N'hem iniciat un ara a començaments de març. N'iniciarem un següent la setmana que ve. Però jo ara animo totes aquelles persones que físicament tinguin bona mobilitat, que estiguin buscant feina, doncs a venir a veure'ns perquè aquest curs el repetirem. I per edicions anteriors ens consta que molts dels nostres alumnes han acabat treballant.
També en tenim un d'operaris de bugaderia.
Aquest és un típic a la borsa de formació de, sí, de FSC Inserta.
Aquest és un típic, però continua generant-nos llocs de feina i continua sent una bona entrada per accedir a una bugaderia industrial.
I després el de preparació de mostrari?
Aquest és un curs nou, totalment nou. Com veieu, estem pensant en cursos molt adreçats a un ofici concret. En aquest és tan concret que hem hagut de fer el curs a mida, de preparar tot el material, de fet, doncs, amb els col·laboradors amb els que impartim el curs. Doncs molts dels nostres oients segur que en algun moment o altre han hagut de comprar una cortina,
canviar les que hi ha,
plantejar-se quin tapissat del sofà posaven, i quan han anat a la botiga els han ensenyat com una espècie de cascada de teles. A nivell gràfic, bàsicament, seria el que pretenem aprendre en aquest curs o que prenguin les persones que estan fent aquest curs, en aquest cas a Sabadell.
És molt important remarcar que darrere de cada curs de formació hi ha una gran empresa que està compromesa amb la contractació dels alumnes amb discapacitat que fan el curs.
És una empresa que participa amb nosaltres a definir el contingut de la formació, que això és bàsic, és a dir, és una formació que respon al que després l'empresa necessitarà. És una empresa que participa conjuntament amb nosaltres a la selecció dels alumnes. I és una empresa que ens ajuda després en el moment de les pràctiques. I, òbviament, doncs són empreses que tenen llocs de feina, tenen necessitats reals de cobrir llocs de feina. I, òbviament, el que fan és apostar per aquella gent que ja coneixen, que saben que s'han format en allò que després hauran de realitzar en el seu dia a dia. I, per tant, doncs hi ha moltes opcions.
Tota aquesta formació és possible gràcies a l'impuls del Fons Social Europeu.
Exacte, tot això és gràcies a una subvenció del Fons Social Europeu, de la lluita contra la discriminació, i que en aquest cas doncs, està cofinançada per la Fundació ONCE.
Uh-huh. El perfil de l'alumnat el coneixes? Perquè, clar, hi ha cursos que ja han començat i uns altres que es preparen, sempre tenen discapacitat.
Sempre es tracta de persones amb discapacitat. Depenent del curs, doncs, hi ha uns requeriments de mobilitat, uns requeriments de coneixements previs. Per exemple, en la confecció de mostraris, doncs, tenim una mitjana d'edat doncs, més alta, hi ha persones doncs, amb experiència en el sector del tèxtil, de cosir...
Núria, imagina't, una persona contractada, d'acord? Estem contractats. Feu un seguiment d'aquella persona, com li van les coses dins d'aquella empresa?
Nosaltres truquem al cap de mig any i al cap d'un any per veure quin seguiment hi ha, si la persona continua, i sempre quedem a disposició tant de la persona que està treballant com de l'empresari per qualsevol cosa, qualsevol dubte que ens pugui trucar.
Si queden normalment fixos o tens un índex de gent que està allà provisionalment i després bueno, no passa la prova o segueixen?
Tenim dades, però malauradament no les porto ara mateix. Uh-huh. El cas és que hi ha una miqueta de tot. Hi ha contractes que d'entrada ja sabem que tenen una data de finalització perquè són una obra i servei, o són contractes d'un any que després doncs, tenim la sort que renoven. Hi ha una miqueta de tot.
I el volum d'alumnes formats a Catalunya l'any passat? Aquesta xifra la portes?
Sí, aquesta xifra és fàcil perquè s'acosta als 500 alumnes, per tant, és un número rodó, no? Prop de mig miler d'alumnes. L'any passat van passar per algun tipus d'acció formativa a casa nostra.
500 persones amb discapacitat s'han format durant 2011 en diferents cursos com aquests que avui hem comentat. Com valores la xifra? És alta, és baixa?
Bueno, és una xifra que a nivell de números està bé, però continua sent imprescindible que totes aquelles persones que es puguin formar, ja sigui a través nostra, sigui de manera autodidacta o sigui a través de qualsevol altra entitat, que continuïn fent-ho. La part d'idiomes, continuem tenint moltes empreses, però idiomes incloem el català, encara tenim molta gent que li falta fluïdesa a l'hora de parlar català i això els obriria moltes portes també.
Núria Sanz, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Ens quedem a FSC Incerta perquè toca amb les ofertes laborals que ens aporteu cada setmana al programa.
Exacte, que al final la formació és precisament per això, per trobar feina.
Avui hem de fer la lectura bé, Montse, que tenim la jefa.
Sí.
D'acord? Vinga, ofertes laborals per persones amb discapacitat en situació d'atur.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Doncs, com és habitual, iniciem el nostre recorregut laboral a la capital catalana, on busquen agent de grups.
Per la cotització, seguiment i operativa de grups de turistes. Diplomat en turisme, amb nivell alt d'anglès i es valorarà en altres idiomes. Jornada completa i contracte indefinit.
També a Barcelona s'ha de cobrir una vacant de farmacèutic o farmacèutica.
Amb capacitat per assumir la direcció tècnica d'una oficina de farmàcia o d'una farmàcia hospitalària. La preparació de fórmules i l'orientació de pacients. Llicenciat en farmàcia i amb bon nivell de català. Jornada completa.
A l'Hospitalet de Llobregat, empresa cerca tècnic en comptabilitat.
Per la confecció de factures, control de pagaments i resolució d'incidències. En formació universitària, en empresarials, econòmiques o similar. I nivell avançat d'ofimàtica. Jornada completa.
A Tarragona i a Barcelona sol·liciten promotores, consultores de bellesa.
Per realitzar promocions a nivell nacional, cal bona actitud comercial, disponibilitat per viatjar, carnet de conduir i vehicle propi, formació a càrrec de l'empresa, jornada completa.
A Esplugues s'ha de cobrir un lloc de gestor de plataforma web.
Administrarà, farà el seguiment i dinamitzarà la plataforma i també respondrà als missatges que s'hi rebin, amb estudis superiors o universitaris i coneixements avançats d'ofimàtica. Jornada parcial de 5 hores diàries i contracte indefinit.
I ja per acabar, les ofertes d'aquesta setmana a Sant Cugat, Teià, Vilanova del Camí i Barcelona es necessiten operaris de bugaderia.
Per la recepció, classificació i tot el procés de rentat i planxat de roba, cal mínim certificat d'escolaritat, jornada completa amb horari intensiu.
Doncs més informació a www.portalento.es, al web de la feina de l'ocupació per a les persones amb discapacitat, www.portalento.es, o al telèfon d'Incerta Catalunya, 93 238 49 49, 93 238 4949.
Tens per l'ecologia, Catalunya sense barreres, i després, tertúlia de salut mental.
Un món més suau és possible, amb Ignasi Santgenís.
Bon vespre, amics oients. Hi ha un col·lectiu que defensa la teoria ecologista del decreixement, una tesi que pot portar a la confusió si se la compara amb el decreixement econòmic. De fet, ara estem decreixent econòmicament perquè ens trobem en recessió i el producte interior brut baixa. La majoria de defensors del decreixement, com a teoria ecologista, segurament no se sentien identificats amb tot això. La teoria ecologista del decreixement ens diu que com menys activitat econòmica, millor per tots nosaltres. Menys contaminació, menys residus, menys despesa, menys conflictes. Però crec que no és la quantitat d'activitat econòmica el problema, sinó, més aviat, el tipus d'activitat econòmica. Probablement, en una societat veritablement ecològica, tots ens veuríem obligats a treballar més. De vegades, menys és més, afortunadament.
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández.
Oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que...
Ja hi som, dins de la tertúlia de salut mental, tots ubicats a la nostra cadira. Marcos Obregón, Juan Puig de Morales, Félix Rocell, Juan Linero i Sònia Burgués. Què tal, companys?
Hola, Anna.
Com va el cervell? Com porteu el cap?
Bueno, regular.
Puedes pensar. Funciona fins a cert punt.
Sempre us he de fer aquesta primera pregunta, per saber en qui me la sé de veure. Avui voleu plantejar un tema que no és un altre més que coses que funcionen, que van bé per l'estabilitat psiquiàtrica i per a la malaltia. Correcte?
Sí, això vam parlar.
Però si hi ha coses que van bé, vol dir que podeu vèncer la malaltia.
Bueno, vèncer la malaltia no sé, el que podem és millorar molt com estem. Bàsicament, el necessari és una implicació en el tractament.
Yo puedo decir que sí que podemos vencer la enfermedad.
No.
Yo he pasado muchos años y hoy día puedo decir que sí, que tengo el alta ya definitiva.
No, yo no la tendré nunca el alta.
Llegará, todo llegará.
No, yo creo que no. O sigui, estaba pasando una temporada molt bona, creía que això s'havia acabat. I no s'ha acabat, o sigui, la malaltia està allà, està latent, i sí que podem fer coses. Avui marxo per indicació familiar, avui marxo a Viella, allà a la Vall d'Aran, i passaré un bon cap de setmana, però la malaltia ha tornat, i el que passa que potser sí que està més controlada, això sí, o sigui, ara ja me n'adono abans de que està passant, però no podem dir que no tornarà, perquè torna i creiem que...
S'amague, no?
Sí, a lo largo de todo el proceso, tú ves si va aumentando o va disminuyendo.
Sí, claro.
Sí, per això, jo estava bé i ara ja no.
Cada persona és un món per això, eh?
Eso es lo que tenemos que mirar. Si va disminuyendo, oye, chapó, tardarà más, tardarà menos, però bueno, vamos detrás de ello a conseguirlo.
A veure, què és el més bàsic per trobar-se bé?
Jo diria que és la implicació en el propi tractament. Això ja significa, si estàs implicat en la teva millora, ja significa que et prendràs la medicació de forma regular, significa que aniràs al metge o al psicòleg, significa que tindràs una vida més ordenada i com aquestes coses, i que faràs moltes coses que a nosaltres també ens van bé, però que per nosaltres són molt importants.
Implicar-se, què més?
Per mi, activitats. O sigui, si ets capaç de fer activitats és que les coses estan bé. I fer l'esforç d'aixecar-se, fer l'esforç de veure gent, de tractar, diguem, socialitzar-se una mica, tractar amb la gent i oci. És molt important.
El psicòleg que tinc al centre de dia diu que hi ha tres coses bàsiques en això de millorar amb la malaltia. Una és la cura personal, cuidar-se d'un mateix. La segona és les relacions socials, que si és possible que siguin significatives, que siguin importants per cadascun.
També.
I la tercera són les activitats. És estar ocupat sí. en coses que t'agradin.
Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice Feli. Yo pienso que si uno no se implica y no sigue estas tres normas que ha comentado Feli, mal asunto. No si esperes no puedes, que te vengan por de afuera. Tienes que implicarte tú.
¿Y si no puedes implicarte?
¿Cómo que no puedes?
Claro,
el cuerpo te lo niega.
A un grado más o menos elevado tú puedes implicarte. Llegará un momento, tienes un grado que puedes bajar la guardia, pero si tú no haces nada, absolutamente nada, no haremos nada con...
Però hi ha vegades que tu mateix no pots fer res, o sigui...
Sí, hi ha vegades que realment...
Ja pots lluitar tot el que vulguis, ja pots dir, sí, em vull aixecar, vull fer coses, vull fer oci, vull parlar amb la gent que conec i que m'agrada i tal, i no pots.
Sí, realmente la respuesta viene dada con la pregunta anterior de Ana, porque las estadísticas dicen y que dicen que un 33% se cura totalmente, un 33% sigue con secuelas, mejorando, pero con secuelas, y un 33% se cronifica. Evidentemente, para evitar esa cronificación, si el estado de la enfermedad lo permite, que eso no depende de la persona lo más que puede hacer es seguir el dictado del terapeuta que tenga. Y sobre todo, yo siempre digo lo mismo, pero es amor, que nos quieran.
Ja. Yeah. No, i és fotut perquè durant molt de temps, en el meu cas, potser un any o així, jo creia que ja estava curat, que estava bé, Y realmente semblaba que la malaltia había desaparegut.
Yo creo que no. Creo que a pesar de que nos digan que estamos curados, yo creo que tenemos que tener una herramienta siempre con nosotros, que es no bajar la guardia. Sí, sé que estoy curado, pero cuidado, yo estoy a la expectativa de que en cualquier momento pueda venir, no abandonar la guardia.
Bueno, pero ¿quién ha dicho que esto se cure?
Perdona, hay personas que se curan. Yo lo que tenía, yo me he curado y llevaba 50 años con ello. 50 años, ¿eh?
No, pero sí que la enfermedad se cura.
Pues serán las enfermedades más ligeras.
No, todas las malalties se curan, ¿no?
Todas se curan. No quiere decir que todos los que padezcan todas las enfermedades se curan.
Y no quiere decir que todos los consigan.
Claro, pero si la enfermedad lo permite y se da en un entorno positivo, es evidente que se puede curar. Lo cual no quiere decir que todo el mundo se cure.
Juan, no li donis més cops al micròfon, que no t'ha fet res, home. Que no és la malaltia al micròfon, no, eh? De vegades sí que tindríeu ganes de golpejar.
Deja lo que viene enfadado y tiene que pagarlo con alguien.
Està bé. Félix, però tu sí que t'ha dit el psiquiatre que t'has curat.
Sí, això m'ha dit. El que passa és que em diu el psicòleg que continuo tenint símptomes greus de la malaltia.
I llavors què passa aquí?
És que estic malalt però no faig cas.
No puc amb vosaltres, eh?
I a part d'això, el metge m'ha dit que estic curat de la malaltia, però al mateix temps jo continuo prenent molta medicació.
Llavors no estàs curat. Clar, si tu estàs prenent... És com dir ara mateix, no? Una persona té la tensió alta i pren medicació, però si la deixa de prendre, tindrà una altra vegada la tensió alta. O sigui,
ni més ni menys.
No està curat.
Això li vas dir jo al meu psiquiatre.
Però potser el teu psiquiatre fa referència a que tens controlada la malaltia.
Sí, això sí. Jo faig la meva vida fins a cert punt sempre amb problemes.
O sigui que curar-se potser és sinònim de controlar la malaltia.
Hay algo que no concuerda. Si el psiquiatra dice que estás curado y te sigue recetando medicación...
Hombre, la medicación no
concuerda.
No se puede quitar de golpe y porrazo.
No, de acuerdo.
Sobre todo los...
Toda la medicación hay que quitarla despacito.
No parla de treuramela, ¿eh?
No, es que no. La vulnerabilidad está por encima del término medio de las personas no diagnosticadas.
Pero cuidado, una enfermedad dice que está curada, no hay que tomar medicación.
Ens centrem una miqueta en el tema, perquè avui parlem de coses que van bé per la malaltia. Coses que van bé.
Això que estem fent ara.
Heu parlat d'implicar-se, de les activitats, de l'oci, de tenir cura d'un mateix, de relacionar-se socialment, de fer activitats... Però, clar, la Sònia aporta un punt molt interessant. Què passa quan la persona és que no pot fer tot això?
Clar.
Te pugen la medicació.
Sí.
Per a que ho puguis fer.
Sí, però a mi m'han pujat aquesta setmana la medicació, no? I m'han dit...
Deixa que faci efecte.
Clar, 3 setmanes. 3 setmanes perquè sí. Faci efecte. I durant aquest temps...
Te jodes vivo.
Estàs out.
Hay que passar-lo mal.
Estàs out.
En estas enfermedades, la medicació lo que te hace... Bueno, te cura, pero... Lo que da el primer momento es que parece que vaya a peor.
A més, és que no saben si anirà bé. Jo he d'esperar 3 setmanes per veure si va bé o si no va bé. Si funciona, si no funciona.
El meu metge es va passar més de 2 anys provant medicacions diverses amb mi, fins que va trobar una combinació de medicaments que semblava que més o menys
sí.
La cosa ara, funciona.
A mi em va passar el mateix. Jo tinc tota la cara picada i va ser de medicacions que em donaven que no m'anaven bé.
Que no sé... És que és complicat, això.
Sí, i la Sonia té molta raó. O sigui, hi han setmanes que no et pots aixecar. I què fas? Per molt que et diguin vale, que has de veure gent, que tal, no pots. No pots, és que no pots. És que les cames pesen més que el llit.
Què és el que et passava aquest matí, Marcos?
Tota la setmana.
Però has vingut.
Estic fent teràpia aquí.
Val, però llavors Marcos, m'estàs enredant.
Sí.
Perquè m'estàs dient que no pots moure't, que...
Sí.
Però tu has vingut avui aquí.
Jo he vingut, sí.
I a més per prescripció però... familiar t'has d'anar a la Vall d'Aran.
És que si no t'enfades, si no vinc.
Però... No, si
segurament el que li haurà costat venir al Marcos haurà sigut tot un esforç colossal.
Titànic.
Però sí. Lo que está haciendo es parte de la posible curación que pueda tener.
Sí, ya lo sé, sí, yo ya lo sé.
Si te esfuerzas, bueno, es más fácil. Lo malo es cuando nos arrinconamos, es lo que no tenemos que hacer.
El problema es la apatía y quedarse cicata al llit y no surtir.
Claro.
Y a vegades no surts.
Si decimos no podemos, de verdad que no podemos y nos quedamos encajonados allá.
Entenc que en el fons sí que podeu. Fent un esforç...
Claro que se puede. En más o menos grado, pero se puede.
Algunas personas no podan, ¿eh?
Quedarnos clavados en el sitio.
Algunas personas no podan.
Claro, es que según la...
Bueno, pero no, y, no todos.
Y vaya, y no es
¿Y el
algunas
que pase...
personas y no es siempre, porque a vegades pots y a vegades no pots.
Y es que a vegades es la gota que colmó el vaso. O sea, es un mes, ¿no? La primera semana la pases fatal, pero... Fas un esforç colossal i la passes. La segona setmana també, la tercera setmana també, però la quarta dius, ai, és que ja no puc més, i te vence todo i te quedes al llit.
Mira, perdóname que os diga una cosa. Yo tengo una compañera en la asociación que esta dice que cuando se levantaba se sentía tan mal que llegaba al comedor, vía el sofá y el sofá le decía, ven, ven. Dice, yo le hacía caso... Y me sentaba en el sofá y me pasaba todo el día en el sofá. Y es eso lo que no hay que hacer. Cuando el sofá te dice ven, lo dice, oye, espérate ahí que ya llegaré. No. Y tú coge camino contrario, espabírate.
El problema si no te importa re. No te importa ni trobar-te bé, ni deixar de trobar-te, ni re. Et fiques al llit.
Si el sofá te dice ven, lo dejo todo, ¿no?
Pero esa es la parte fácil.
Però quin idili amb el sofà que teniu, sí. Nois.
Claro, es que en general le tenemos un cariño que es bestial y tenemos que luchar contra eso, contra ese cariño.
Yo no puedo.
A mí me ha dado resultado, sinceramente.
Diga, Sonia, digas.
No, que yo no pude ir al sofà perquè està ocupat.
Vale. Tens malament.
Tu tienes borbuki.
Millor, eh?
Jo en mi cama.
És millor, això.
Sí.
A veure, la trilogia aquesta del terapeuta del Fèlix. Coses que funcionen per la malaltia. Hi ha 3 que diu el teu terapeuta, llavors hem de creure que això és així, que funcionen sempre.
Sí, la cura d'un mateix, les activitats i les relacions socials.
És veritat.
Has de fer activitats que t'agradin, o si pots fer-les, has de tenir relacions socials que siguin importants per a tu, i has de prendre la medicació i afeitar-te i totes aquestes coses tan
posar-te
complicades.
Posar-te guapo, eh?
Així ho veig bé, però quan estàs malalt, ho fas, eh? Jo ho faig, eh? Faig les relacions, tal, vaig als jocs,
Tothom em diu, i què et passa? I per què estàs així? Per què estàs...
Si no tens res, veritat.
Per què portes aquesta cara? I, ostres, surts de francès, sembla que t'hagin matat aquí, eh? I...
Marcos, sí. No sé quan penses tornar d'aquest viatge, però el tercer divendres d'abril has d'estar a la ràdio.
Has de fitxar, Marcos. No
ja ho he dit.
Companys i companyes, sigueu feliços i solidaris. Adéu-siau.
Adéu.
Tornem divendres.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. www.radioestel.cat, sempre amb tu.